Clar, tu potser no ho podies veure, Fel, però t'estava mirant amb una cara el nostre primer convidat d'avui. Artur Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Te'l estaves mirant com amb uns ulls dient però d'on t'has sortit, aquest home, no?
Sí, m'està divertint molt, perquè us acostumo a escoltar i veure-ho en directe és diferent.
Sí, és el que hi ha, eh?
És el que hi ha, sí.
Saps a què es dedica aquest senyor que tens al costat?
No.
No, eh? No saps a què es dedica. No. Una professió que diu que és la barreja perfecta de detectiu privat, dermatòleg i caçador.
Hòstia.
Ara t'has perdut, eh?
Hòstia, ni idea.
T'agrada més la veu misteriosa.
Dermatòleg, caçador i detectiu privat.
Sí. A veure, per la teva intuïció, si te'l mires una mica, com va vestit, com parla, com què...
Hòstia, buscar dermatòleg. Home, jo, doctor, jo diria que és doctor amb alguna
cosa,
eh? Ets doctor?
Amb una bata blanca ara ho veig.
No, doctor no. Des d'ahir sóc acadèmic, però doctor no.
Ets acadèmic. Per exemple, li pots dir a llocs on has estudiat, si li dono alguna pista.
Sí, he estudiat a la Universitat de Barcelona i després a Londres vaig estudiar i a París.
Hòstia, jo a l'Institut d'Arbúcies. Per tant, actor no serà...
Actor no, eh?
Actor en principi no.
Doctor tampoc.
Doctor tampoc.
És acadèmic.
És acadèmic. Uh-huh. Dermatòleg, caçador...
El veus una professió, pel que el veus, una professió de mirar cap al futur o de mirar cap al passat?
Hòstia, jo amb ell el veig... Hòstia, potser així és més una cosa d'antropologia...
Va bé. No? Mira, una altra pista. Es diu Artur Ramon. És la quarta generació, com a mínim, que es diu Artur Ramon.
Hòstia.
I la quarta generació que es dedica al mateix.
Collons, això és una professió antiga.
Sí? Ara sí que vas sí, molt
clar,
bé.
Clar, una cosa...
Antiga.
Calent.
No és youtuber.
Antiga.
Jo, per exemple, una cosa així, Arbúcies, diria el drapaire. No?
Molt bé.
No? Que hi havia,
cada vegada s'apropa
més. Hi havia la família Rullet, que venien de drapaires de fa molts anys. O després hi ha antiquari.
Antiquari.
Sí. Antiquari. Hòstia, antiquari.
Ara que bé, ha anat fent el perfil, s'ha anat apropant. Hòstia. I l'has clavat.
Hòstia, antiquari.
Al final...
Ja, ha de ser ben parit, això, eh?
Sí. I desconegut per la majoria de gent.
I compreu i veneu?
Comprem i venem obres antigues i darrere de les obres hi ha sempre històries meravelloses.
Clar. Collons, ja us escoltaré, eh?
Què té de detectiu un antiquari?
La part de detectiu és que treballem amb unes obres que moltes vegades no sabem pràcticament res. Ens arriben en molt mal estat de conservació... sense atribucions, formant part de la història, però no tenim masses dades objectives. No coneixem la procedència, etc. Llavors, la nostra feina és reconstruir les identitats, recuperar-les, posar-les altra vegada en el flux de la història del mercat. Per això, aquesta és la part detectivesca, és a dir, ens valem naturalment de restauradors, d'historiadors de l'art, d'investigadors i del nostre propi ull, per reconstruir aquelles identitats i que aquelles obres anònimes acabin sent obres amb un nom i atribuïbles. I aquesta és la nostra feina. És una mica com un CSI de l'art, el que ens dediquem.
Dermatòleg?
Dermatòleg el dermatòleg, dins de la medicina, és aquell que de seguida pot saber quin és el símptoma que té o quina malaltia té aquella persona. És a dir, pràcticament només visualment ho pot veure. Per això, els que ens dediquem a reconstruir aquestes identitats, visualment podem tenir una intuïció i saber que estem davant d'una obra, primerament, si és molt bona o no ho és, i després, que pot ser, doncs, pot arribar a ser d'un gran mestre.
I la tercera pota, que dèiem, és el caçador, no? És diferent, dels caçadors de senglars.
Clar, perquè... Jo quan he dit caçador m'imaginava els senglaners d'Arbúcies, dic, hòstia, una barreja d'dermatòleg senglaner, saps? No li veia, clar.
La caçador, perquè caçem, busquem les peces i les cobrem al final, no? Té aquesta part de la possessió. I hi ha molta competència en tot això. Hi ha un joc entre nosaltres i entre les cases de subhastes, és a dir, és tot un col·lectiu que a vegades... competeix per una mateixa obra.
A veure quin caça més i qui caça la millor peça.
A veure qui té el millor trofeu. I després també el llueixes quan el tens. Mm-hmm. Que aquesta també és la part de la vanitat que hi ha a totes les professions i també a la nostra.
Clar, per això veus amb els senglars ha aparegut, perquè abans sí que en moltes cases sí. hi havia aquells caps de senglar, sí. que a vegades hi havia el cap, hi havia quatre potes, diguem sí. que les potes el que feia era la gent que feia servir de penjador.
Sí, sí, senyor.
I tant. Afortunadament sí, sí, sí. ha desaparegut.
Home, i tant que afortunadament sí, sí, sí. ha desaparegut, però vull dir que això hi era a moltes cases.
Moltes i molts restaurants Exacte. De la zona d'Osona, que jo hi vaig molt, Exacte. Doncs en trobes encara en restaurants.
Amb... Imagina't l'any passat que les colles d'Arbúcies, Sant Feliu, Espinalbes i Viladrau, em va dir un veí que m'havien caçat 2.000. Sí, sí. Si haguessin de fotre les dos... Són 8.000 potes, que de penjadors en tindríem per tota la comarca.
No hi ha prou jaquetes. No hi ha prou jaquetes. Per tanta pota de senglar, no? Clar, una de les coses que feu també els antiquaris, Artur Ramon, és entrar a les cases de la gent. Uh-huh. Perquè, clar, aquí passa una cosa, que és que es mor algú i llavors, clar, els hereus poden decidir conservar el que tenien els pares o poden córrer a vendre-s'ho. Acabes de publicar un llibre amb històries d'antiquaris, que són uns contes preciosos, es diu Art Trobat, a l'editorial Coma Negra, i, clar, n'hi ha un, per exemple, en què l'antiquari en qüestió, el protagonista del conte, entra en una casa i encara hi ha la persona que s'ha de morir allà. Tu t'hi has trobat d'entrar en una casa on encara hi ha el cadàver, diguem?
Jo no m'hi he trobat mai, però aquesta història és real. Me la va explicar un antiquari que es diu Josep Barón. El seu fill, en Jordi, és fotògraf i és qui ha fet les fotografies que il·lustren els contes.
Espectaculars, per
cert. Que són molt boniques perquè, d'alguna manera, ell fa amb imatges el que jo faig en narració. I és una història real que va anar a una casa i va veure... Li volien vendre un llit d'Olot i quan m'arriba allà veu que allà en el llit hi ha un mort que l'estan vetllant. I li diu, no, aquest és el llit que volem vendre.
Sí, amb el mort.
En el mort allà.
Sí, home.
Sí, sí. A mi m'ha passat anar a veure un quadre i estar el propietari pràcticament a les últimes, amb respiracions assistides i haver de pràcticament pujar-me al llit per mesurar el quadre amb el mig mort. Això m'ha passat. Perquè la gent va ràpida, sí, no està per, per romanços.
Ho trobo...
És a dir, és l'herència i l'han de repartir ràpid. I inclús a vegades es passen de massa ràpid. Però després la història que això ho converteix en un incendi ve donada, doncs, de... Aquí és on ja entra la part d'imaginació. I en el moment que estava llegint el llibre, estava escrivint el llibre, vaig llegir un conte meravellós de Pere Calders que passa una cosa similar. I amb un mort que el cremen. I vaig pensar, això m'anirà bé, i vaig construir aquesta història estrambòtica. La primera part és real, la segona és naturalment imaginària.
Jo desconeixia, perdona la meva ignorància, però desconeixia l'existència com a marca registrada pràcticament dels llits d'Olot.
Sí.
Sí, sí. Tu em havies sentit parlar?
No, és que... Què vol dir llits d'Olot?
Mira, llit d'Olot és un llit que es produeix a la segona meitat del segle XVIII, que està fet amb una ornamentació amb filatejats d'or i que ocupava el lloc més important de la casa, i és el que se cedia als hostes o se cedia, doncs, si un dia hi anava el capellà del poble o el bisbe o qui fos. I llavors aquests llits són una tipologia que dins de l'antiquariat ha sigut molt valuosa i encara tenen certs preus, és a dir, tenir un llit d'Olot, doncs molta
Però
gent...
llit d'Olot?
Es diu d'Olot perquè es produïen en aquella...
De la Garrotxa.
Sí, de la Garrotxa. Es produïen en aquella zona. I el conte passa en aquella zona. És un antiquari d'Olot que li demanen que el llit està a Castellfollit.
Castell de la Roca.
De la Roca. Que després, jo quan vaig escriure el conte no sabia que l'editor, en Joan Sala, és fill d'allà.
És fill d'allà.
Jo quin guinyo més simpàtic has fet. I va ser pura casualitat. Vaig pensar que hi ha prop d'Olot. Quin poble bonic hi ha prop d'Olot. I em vaig inventar... Vaig triar aquest, però després va semblar que ho havia fet per ell.
Clar, pel que dedueixo llegint el llibre, és que hi ha més gent que vol vendre obres d'art antigues que no pas gent que en vol comprar.
Sí, aquest és un dels drames que ens trobem. És a dir, hi ha una manca de relleu generacional en el que és la demanda i tenim una gran oferta. Aquest és el diguéssim, la radiografia del nostre mercat.
És a dir, tu en el teu dia a dia reps moltes trucades,
moltes
tipus
trucades,
aquestes,
sí.
Això, uns fills que s'han mort els pares...
Que volen que els hi facis una valoració, una taxació, que per dividir l'herència, hi han moltes menys trucades de gent que vol comprar obres. Això és així, en el moment actual. Ara, hi ha un avantatge amb tot això, que és que el món s'ha convertit en global. i per tant pots tenir...
Pots col·locar un llit d'olot a Las Vegas.
Exacte, exacte.
Home, a Las Vegas no sé si...
No, a qualsevol lloc del món.
Sí,
que això abans no passava. Clar, clar. Abans els mercats eren locals, eren completament d'aquí. Ara aquí pots trobar obres i després, si aquí no les volen, doncs les has de vendre fora.
Dèiem això, Detectiu, caçador, dermatòleg... Llegint el llibre, també una altra cosa que hi afegiria jo és que té un punt de jugador de pòquer.
Sí.
Amb el sentit de que, clar, per exemple, el món de les subhastes, no?, que hi heu d'anar. O tu, per exemple, a vegades ens ho explicaràs, protagonistes dels teus contes i tu mateix t'hi deus haver trobat, vas a una subhasta, vas a un galerista i dius, hosti, jo diria que això és una obra d'art molt important, potser és un Goya... Potser és un Velázquez, i aquesta gent no se n'estan adonant que tenen un Velázquez aquí, no? I, clar, llavors potser tu pagues una milionada per això i al final resulta que no ho és, finalment, o sí, i ho has comprat molt barat i ho acabes venent, com en un dels comptes, per 28 milions d'euros.
Sí, és a dir, hi ha aquest punt de l'atzar de la ruleta russa. És a dir, tu trobes una... Tu t'enfrontes, els teus ulls s'enfronten amb un objecte passiu que tu l'has d'interpretar, l'has de reconèixer i que es basa en la teva intuïció, la teva experiència, el teu coneixement, però pots equivocar. Llavors, què passa quan t'equivoques en un entorn d'una compra privada? Tens més temps per reflexionar. Pots allargar-ho als temps. El pitjor si això et passa en una subhasta, perquè la subhasta no et dona temps. És en aquell moment que has de competir contra altres.
Contra els que estan allà i també una altra vegada contra tot el món, no?
Exacte. És a dir... I a través d'internet avui, clar, contra tot el món. I que tots ho poden haver vist. I allà sí que està la teva intuïció, la teva manera, en el cas, per exemple, del Velázquez que parlaves, d'aquest conte que està inspirat en un cas no igual, però molt similar que em va passar a mi, va haver un factor decisiu en aquella subhasta que aquest vell antiquari va a Luzerna, que és quan a mi el subhastador em diu: hi ha molta gent que li interessa aquest quadre, però vostè és l'únic que l'ha vingut a veure. Dius, home, tu tens molta més avantatge sobre la resta, perquè tu l'has vist en directe, i per tant...
Et pot donar més pistes de si és o no
acabar.
És.
Després, el camí de convertir un anònim en un Velázquez és molt complexa, perquè entren els experts, ha d'haver un consens internacional, hi han moltes històries al darrere, però si ho aconsegueixes...
Si ho aconsegueixes et pots retirar, Artur.
Retirar-te tu i pràcticament la teva família.
Si no fos que, clar, aquesta feina té un cuquet... No,
que no pots deixar-ho mai.
Té una cosa que enganxa però... molt...
No? Es pot retirar si l'encerta, però si no l'encertes et pots arruïnar.
Et pots arruïnar i també et pots retirar.
Exacte.
Per altra raó.
Per força.
El llibre és una declaració d'amor cap a aquesta professió, cap a la professió dels antiquaris, i té frases com, per exemple, diu que les persones són com els quadres, que només te n'adones del seu valor, de la seva importància, el que significaven per tu, quan les perds de vista.
Que és maco, això.
Eh?
És bonic, això.
És que, clar, en els quadres hi ha molt com passa en l'amor, en els enamoraments. Jo me'n recordo més de les peces que he perdut que no de les que tens, perquè al final el que valores moltes vegades és allò que se't va escapar. Passa amb moltíssimes coses de la vida, i això, el col·leccionista, si tu parlessis ara, tinguéssim aquí un col·leccionista, se'n recordaria molt més d'aquella peça que no es va atrevir a comprar o que va deixar perdre o que va vendre en un moment determinat, que no de totes les que té penjades a casa. Això és evident, forma part de la naturalesa humana, de les pulsions humanes.
Les subhastes, acabes, l'últim capítol és com un decàleg de les 10 coses que has de fer, 10 consells per si mai vas a una subhasta. Jo et dic que m'encantaria veure la subhasta, perquè té aquest punt, no?, de molta adrenalina,
molt,
no?,
molt.
Que és com una partida, això, com una partida de pòquer, o com... I tu dius que una de les coses és que no beguis si vas a una subhasta,
sí,
no?
És important. Sí, és important, perquè aquí a les subhastes nostres hi ha el mal costum de donar-te una copa de cava, que no ho he entès massa per què, perquè és un tema professional que no cal. I llavors, clar...
Coi, perquè l'incitis, perquè no et sàpiga tan greu. No,
però una copa de java...
Vagis més alegre. Però, clar, anant més alegre, segurament compres pitjor.
Jo havia anat a moltes subhastes i la gent bevia. Era les subhastes de peix, a Blanes.
És que ell era peixeter.
Jo havia sigut peixeter. I, llavors,
i clar, també us donaven una copa de cava quan entrava?
No, però quan arribaves a la llotja, a quarts de quatre arribava la primera barca. Si arribaves un quart, jo llavors era molt jove, però hi havia els veteranos que un carajillot i un raig de conyac.
Però clar, això és a la matinada, m'estàs dient?
No, a la tarda.
Ah, a la tarda.
A la tarda.
I llavors, tu t'havies enamorat d'aquell lluç.
I tu deies, mira aquell lluç. I no des de la barra, gairebé fotent el carajill.
Doncs això no s'ha de fer. No, no s'ha de ser ostentós, també ho dius en el decàleg.
Sí, en el decàleg també explico que molta gent, sobretot els que no han licitat mai, es veu de seguida perquè s'aixequen fent uns gestos com si agafessin un taxi. Escolta'm, no es tracta de fer això amb una simple, en fi, aixecant només el bolígraf, ja el subhastador ja et veurà. Detalls d'aquests que veus de seguida com, o per exemple, quan aplaudeixen. Dius, escolta, això aplaudís com quan aterres l'avió i la gent aplaudeix o no es porta.
Perquè hi pot anar tothom amb una subhasta?
Sí, sí, és completament
lliure. O sigui, no cal que siguis
lliure,
professional.
No cal que siguis professional. El que sí que, si vols comprar, t'has de registrar. I moltes vegades, abans de registrar-te, sobretot les subhastes internacionals, et demanen un aval bancari. Perquè, clar, segons en quines subhastes, s'han trobat amb més d'un que aixeca el dit i després no paga. Per tant, segons en quines subhastes, t'obliguen a presentar que ets una persona solvent.
També dius que millor que seguis... No, que no seguis, que estiguis dret. I que estiguis al final de tot. O sigui, no cal seure a primera fila.
No, perquè tu has de veure... És una gran representació, una subhasta, no? Ja s'ha vist moltes vegades al cinema. És millor tenir una vista panoràmica. És com si vas a veure un partit de tennis, no et posaràs al costat de la xarxa, o si vas al futbol, no et posaràs al costat de la porteria. Has de tenir una vista que puguis també observar quins moviments es produeixen entre els telèfons que estan licitant per gent que està fora la subhasta, internet... Si les peces queden desertes, si queden... És fascinant, i el dia que vulgueu us acompanyo.
Home, doncs, escolta'm...
És divertidíssim.
Tens nervis, per això? Jo em sembla
sí, ho passes malament, eh? Jo encara, quan m'he de... I ja ho he fet bastants cops a la meva vida, et poses nerviós. Entres com amb una taquicàrdia i...
Però tu ja saps què vols quan vas a una subhasta?
Sí. Perquè tens uns dies per veure-ho, has rebut un catàleg, t'has informat, ho has estudiat i t'has marcat un preu. El que no pots anar a una subhasta és dir... Ja veurem a quin preu ho compro, perquè és com el casino. Has de saber quins límits tens. Perquè hi ha gent que també després perd el món de vista i pagues coses més cares del que valen. Llavors, si arribes a aquest preu i veus que no és teu, doncs causa molta frustració. I si el compres una alegria, però una alegria a vegades també que té un cert punt de melanconia, perquè no saps què passarà tampoc, si l'has encertat, si no... És a dir, sempre et debats... Collons, amb aquesta... Sí, és una feina que et produeix un cert...
No, també una altra cosa, suposo que hi ha moments que vendre, que és el que en principi voleu tots,
sí,
no? Vull dir que tu molt peix no et devia passar, és a dir, si et venien a comprar aquella mare de lluç que tenies, no et sabia greu treure-te-la de sobre, no?
Bueno, o a vegades t'encarinyaves. No, però alguna llagosta deies, conya, aquesta em sap greu.
Clar, a mi passa igual.
No. És el que anava a dir, clar hi ha peces que tu dius, home, aquí... i puc fer negoci, realment hi estic fent negoci en el preu que ho vaig comprar i en el que ho estic venent, però és que ja forma part de la meva col·lecció. Ja em sap greu, despendre'm d'això em sap greu ara mateix.
Però has de ser, jo crec que molt fred amb això, és a dir, tu et dediques a comprar i vendre obres d'art, per tant, aquesta és la teva professió. És veritat que hi ha una part al darrere de col·leccionista i que voldries tenir moltes d'aquelles peces, però no les pots tenir. És com tu, que moltes d'aquelles llangostes t'haguessin encantat emportar-te-les a casa i no te les pots emportar. Doncs a mi em passen molts quadres. Ara, si n'hi ha algun que per alguna raó concreta el vull, doncs me l'enduc a casa. I aquest ja no surt de casa, perquè l'àmbit del públic i del privat l'has de distingir molt clarament. Jo quan vaig a un antiquari i pregunto algun preu, no, això és per casa, dius, home... tan pipa, perquè dius...
Doncs tinc-ho a casa, no?
Exacte, no ho tinguis aquí.
Si ho tens aquí és per vendre. No em diguis això, perquè... O és per la meva dona, això també t'ho diuen molt.
Què és el més bèstia que has trobat? El que t'ha fet més il·lusió, que dius, hòstia, és que jo vaig trobar...
Les dues descobertes més bèsties últimes van ser en una... El meu pare va comprar una col·lecció de miniatures de feia molts anys, i en les miniatures hi havia una que deien que era de l'escola del Greco. Vaig estar 2 dies en una exposició a Toledo mirant el Greco obsessivament, 4 o 5 hores al dia, i quan vaig tornar vaig dir vull tornar a veure aquestes miniatures, i aquella que deien del segle XIX que tothom que era del Greco, me la vaig tornar a mirar, vaig dir, és del Greco, segur.
O sigui, no de l'escola, sinó
és
del Greco.
És d'ell. És d'ell perquè duia el Greco interioritzat, el duia dins meu. És d'ell, hi ha unes característiques que fan que sigui d'ell. El vaig portar a l'experta, que està al Museu del Prado, m'ha dit, home, deixa-m'ho mirar, deixa-m'ho estudiar, va estar 6 mesos estudiant-s'ho, i el va publicar com del Greco, n'hi ha 4 al món, i era la miniatura que ell havia fet per retratar la seva jove, la dona del seu fill.
I ara on està?
En una col·lecció a Nova York. La vaig vendre a una col·lecció nord-americana i acabarà amb un gran museu de Nova York. Però, clar, d'una caixa de sabates al Metropolitan, aquesta és la meva feina.
Clar, i això és un patir constant d'una caixa de sabates al Metropolitan, però entremig, és a dir, va molt bé, dius, sí, això és el Greco, però, clar, passa un temps en què cada nit te'n vas a dormir i encara no m'ho han confirmat.
I
no m'ho han confirmat.
No m'ho diu,
i l'experta no m'ho diu.
I passen els mesos, i passen el... I això... Després, una altra molt bona que em va passar és un quadre, això ja d'un pintor més de cap aquí, del segle XX, un quadre d'un pintor xinès que no sabia res d'ell, que el vaig comprar perquè m'agradava el quadre. Em van demanar bastants diners i el vaig comprar... I després vaig aconseguir que fos la coberta d'una gran subhasta que es va fer a Hong Kong. I va fer un rècord impressionant també d'aquest pintor. Però llavors em va passar una cosa, que és que em van tardar 6 mesos en pagar. I la subhasta normalment tarda un mes. Llavors sempre me'n recordaré que vaig trucar a la casa subhastes empipat. I vaig dir, escolti, jo quan compro, al mes m'obliguen a pagar. I en plan superbritànic em van dir, escolti, vostè algun cop s'ha gastat 100 milions d'euros? Doncs hi ha 2 clients, vostè i els major clients, que és aquest senyor, els grans clients, que pagarà quan ell vulgui. Per tant, no em truqui més.
Sí, sí, sí.
I sí, vaig cobrar, però van passar 6 mesos de no dormir.
Bueno, també us devia deixar gent a deure, no? Poder la peixeta.
Sí, no, posa mig quilo mare de lluç.
100 milions d'euros, poder no,
ja
però...
Passarà, punto, ja passarà la mare.
Ja passarà la mare.
Clar, no? No recordo que moguéssim aquestes quantitats.
No són aquestes magnituds de calés, no?
És una professa... S'ha de ser ric per ser antiquari?
No.
Perquè la inversió inicial ja... És a dir, ja necessites diners.
Has de tenir un patrimoni, has de tenir també un suport financer, no cal que tot sigui teu, però també has de ser molt prudent a l'hora de comprar, perquè, clar, si comprés tot el que m'ofereixen, ni el Banc d'Espanya ho pot pagar, perquè és que és cada setmana tens ofertes de tota mena. Llavors, si tu saps prioritzar, i després, actualment, moltes de les coses que faig és treballo un dipòsit. És a dir, vostè té aquest quadre, jo ja té un preu que costaria... poder-lo comprar.
Quan li trobi el
vostè
client.
Vostè me'l deixa, no? I jo em guanyo una comissió, i així treballem molts antiquaris, que abans no es feia, abans era comprar i vendre, comprar i vendre.
Clar, i deus treballar amb nous rics.
De tota mena.
Que també en surten alguns, sí. En el llibre, no? Que...
El del Miró.
És que, sí. Clar, Déu-n'hi-do, els personatges. Clar, hi deu haver gent molt fiable i altra, sí, gent, sí, que, no, nou rics, que dirà, mira, doncs va, ara tinc ganes de comprar un Miró, no?
Sí, hi ha gent de tota mena, hi ha gent que has de tenir molta paciència perquè són gent que no tenen cap cultura visual, que ho fan com una inversió, i a més els disfressen, ara que estem a Carnaval, de col·leccionistes, que no ho són, són purs especuladors, són molts d'ells detestables, però has de treballar amb ells, perquè has de treballar amb tothom. Jo amb el que em sento més a gust és amb una figura que s'està extingint, que és el col·leccionista, que parlem un mateix idioma, és a dir, a una persona li agrada l'art per l'art, i inverteix, sí, però no per buscar un rendiment econòmic a curt pla, sinó pel plaer de viure amb aquelles obres. Jo amb aquests m'hi trobo molt bé, però aquests es van morint, els fills que ho continuen no continuen amb aquella tradició, sinó que el que fan és desmembrar la col·lecció, vendre-s'ho, i tot això forma part d'un món que està una mica en vies d'extinció, un món amb una certa decadència. Jo crec que aquests mons són molt literaris, perquè et permeten escriure sobre el final d'un temps, i no sabem com serà el que vindrà després. Aquesta professió no acabarà mai, però sí que es transformarà.
Una antiguitat, què és ara? És a dir, a partir de, o sigui, quan s'acaba una antiguitat?
Mira, una antiguitat, tècnicament, sí, és una obra que té més de 100 anys.
Més de 100
tècnicament
anys.
Però poden haver antiguitats que tinguin 50, perquè, a més, perquè sigui una antiguitat, i antiguitat ha de tenir un cert valor artístic, que això molta gent no ho sap. Hi ha peces que són restes del passat. Jo en el pròleg ho explico. A vegades es pensa en primer, ara ja m'he fet més gran, però quan era jove i antiquari, vas a sopar a casa d'algú i dius, vindrà un tio de 80 anys. Mm. No, després acabes el sopar, comencen a treure camisons de l'àvia, l'aixovar, et treuen coses. Escolti, però jo sóc antiquari, no em dedico a vendre restes del passat.
Aquesta camisa de la iaia és ben antiga.
Clar, si és la camisa, m'imagino.
Home, i la coberteria de plata, no te la vols mirar, no li vols donar un cop d'ull?
Clar. I llavors, això és que hi ha un gran desconeixement, perquè hi ha l'antiquari, hi ha el brocanter, hi ha el trapaire. Totes feines són absolutament honrades, legítimes, si es fan bé, com totes les feines, però no són les mateixes. És a dir, no és el mateix un metge que un ATS, ni és el mateix un senyor que porta un avió que un que porta una bicicleta. És que són coses completament diferents.
I quan dius
diferents.
Que hi ha un món que s'extingeix, què vol dir? Que ja no ens interessa el que té més de 100 anys?
Hi ha tot el que és passat en el món d'avui està vist com nyonyo, com decadent, com ranci.
Però si el vintage, no?
Sí, però ja és un altre rotllo, eh? És anys 60, és un altre rotllo.
És modern.
Però el que és antic, ui, això és ranci, això... Hi ha un desprestigi del passat, i hi ha un desconeixement, també, del passat.
Hi ha desprestigi del passat, desconeixement. I encara hi afegiré una altra cosa, que és l'art, independentment de que sigui antic, sigui modern o sigui contemporani, l'art sembla estar que en una cultura tan visual com és la nostra, no?
Sí.
L'art, quin paper ocupa ara mateix en aquesta societat, no?
Molt petit, un paper mínim, això es veu habitualment. És a dir, l'art costa molt d'introduir-lo perquè s'ha deixat de banda, l'art, és a dir, posem signe d'equivalent, cultura humanística, literatura, filosofia, música, tot això, tot allò que... Hi ha un llibre meravellós, un assaig, no sé si coneixeu, del Nucho Ordine, que és fantàstic, que es diu La utilidad de lo inútil, que és extraordinari. És a dir, com és d'important totes aquestes bases humanístiques per crear individus que tinguin un sentit crític, que puguin disfrutar també, que s'omplin espiritualment amb altres coses que no sigui el Barça i quatre tonteries. Llavors, tot això fa que aquesta societat d'avui no ho comprengui i, per tant, ho despreci. És allò de la ignorància, no?, que fa que moltes vegades es despreciïn coses simplement perquè no les coneixes. El món nostre no es coneix, i en molts casos el món de l'art no té cap relleu ni cap paper. Jo crec que vivim en un món d'analfabets visuals. Cada vegada ho veus més, la gent no sap res. No sap res d'art ni sap res de res. Perquè s'ha perdut per mi una cosa que és fonamental, que és el mapa. És a dir, la cultura és tenir el mapa. I és saber situar les peces en el mapa. Tu després, si tens el mapa, ja faràs submarinisme. Però has de tenir aquest mapa, i aquest mapa no el té la gent.
Algú ens està escoltant i diu, té tota la raó aquest senyor, per on començo?
Molt fàcil.
Què faig demà?
Formar-te.
Sí, formar-me, ara em fa mandra formar-me. Què
molt
puc
fàcil.
Fer? Puc anar al MNAC demà?
Pots anar al MNAC.
Però no, sabré què miro?
Agafa el meu llibre, el MNAC. Jo tinc un itinerari pel MNAC, que explica d'una manera fàcil per tothom com entrar en el MNAC i com... Què has d'anar a veure al MNAC? MNAC no hi pots anar a veure com la gent va al Louvre a veure-ho tot, però això és absurd. Si en una vida no ho veus tot, tu has d'anar o a veure les obres mestres del MNAC, que és una idea, o a veure un tema concret del MNAC.
Fa poc va venir l'Òscar Tusquets i ens va dir, aneu als museus. Pobre de vosaltres que mireu més de 4 obres quan aneu a un museu.
Clar, és que és així. La gent té la mania de començar a veure obres que moltes d'elles, a més, no les comprèn ni les pot comprendre i que no fa l'esforç de síntesi. Això és important.
Abans, quan heu començat l'entrevista, l'has presentat dient que era el quart d'una generació d'antiquaris. Tots us dieu Artur Ramon, és a dir, el teu besavi es deia Artur Ramon, el teu avi Artur Ramon, el teu pare Artur Ramon, tu Artur Ramon. La pregunta que tinc és, tens un fill?
Jo tinc un fill que es diu Artur Ramon.
Oh, ja estem tranquils.
El que no sé si es dedicarà a això o no. Això ho ha de decidir ell. Jo, a més, no, com més el pressioni, pitjor. Per tant, ell ha de decidir, crec que li agrada aquest món, està acabant la carrera d'Humanitats.
Pinta bé.
Va cap aquí. Però també li agrada el periodisme.
Està fent el mapa.
A mi també m'agradava, és a dir, que també vaig dubtar entre el món de la comunicació i el món de l'art, i per sort avui doncs...
Ho estàs barrejant les dues coses, i tant.
Artur Ramon, Art Trobat, aquest llibre que ha editat com a negre amb històries, contes, protagonitzat sempre per antiquaris, amb aquest món que avui que ens ha obert una porta...
M'ha fet el viatge a Barcelona.
Eh que sí?
Sí.
Ha valgut la pena, no?
He estat per allà Arbúcies voltant rues, i el que he pres avui i el que m'ha agradat, estic molt content de seguir.
Doncs ho celebro molt. Gràcies.
Sí, és així,
sense paraules.
Només a casa, jo sempre explico coses a la meva dona, ella és historiadora de l'art. I llavors, quan viatgem, que no viatgem massa, però entrem a un museu, jo tinc la mania de voler veure tot. I sempre diu, no.
És que és fatal.
Això, mira't això i disfruta d'això.
La gent té aquest nerviosisme de veure-ho tot.
Però
i una altra cosa importantíssima, mai fer fotos als museus.
Ostres,
perquè,
ja m'has matat.
No, perquè el que has de fer és veure les obres. A la foto et distorsiona, no et permet... Però no es pot mirar una obra i fer la foto alhora. Vull dir, mòbils
això
fora...
Això valdria per tot, eh? Valdria per concerts,
pel futbol, pel
futbol. Artur Ramon, un plaer, gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Per haver vingut avui a Islàndia. Fel, ja veig que t'has quedat, ja també no cal ni que vagis a fer una pasteta ni res, perquè és que et vull presentar una altra persona que no sé si us coneixeu. Amb en Bob us coneixeu?
No, que avui és...
Avui bé, clar, avui és divendres.
Ets tu que ets de dia equivocat. Hòstia,
en Fel i en Bob,
fabulós, estic en dia que estic passant.
Les aventures d'en Bob i en Fel a Islàndia, d'aquí uns minuts.
Islàndia, amb Albert Ong.